A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Són les màquines escurabutxaques del segle XXI, les apostes online. S'han disparat el 30% l'últim any, una moda que està convertint els joves en ludòpates. El negoci ja supera els 10.000 milions d'euros i és la forma més greu d'addicció al joc. Apostar a internet des del sofà de casa o amb el mòbil a qualsevol hora enganxa més que fer-ho com abans, presencialment al casino o al bar. Ara també hi cauen les dones i jugadors amb estudis superiors i més poder adquisitiu. S'endeuten fins a 3 o 4 vegades més que abans i fins i tot delinqueixen més per poder apostar. Cristiano Ronaldo, Neymar, Gerard Piqué, Sobera, Coronado, famosos són la cara d'aquestes cases d'apostes que han multiplicat per 7 els seus beneficis. Normalitzen el joc i l'associen a l'esport. Tots els equips de futbol de primera divisió, tret de la Reial Societat, Gora Reala, passen per caixa, publicitat, sovint enganyosa, que cal limitar, com la del tabac i l'alcohol, allunyant-la de l'horari infantil. Suposadament els menors d'edat tenen prohibit apostar, però un de cada 5 adolescents ja ho ha provat. Avui els Solidaris alerta per les apostes online, un problema de salut pública.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidar.
Solidarni. Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Entra, entra, entra. Mira, mira, mira. Apuesta, apuesta, apuesta. Sufre, sufre, sufre.
La mano de Dios está acá. Es hora, muchachos.
Cuando al póker, pues hay muchas cosas que se pueden aplicar, son aplicables desde el mundo del tenis. Saber cuándo hay que atacar, saber cuándo hay que defender, tener el talento adecuado como para poder jugar bien los momentos de presión.
Competition and pressure are moments that I live for.
Cristiano Ronaldo.
Anda, que no nos gusta jugar.
Y divertirnos con el deporte en lbapuestas.es.
Regístrate, juega y gana hasta 50 euros gratis. ¿Y tú, te atreves a divertirte?
David, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Quan fa que no apostes, que no jugues?
Des del 28 d'abril, ara 9 mesos, el dia 28.
Estàs curat o el ludòpata o l'addicte al joc diuen que ho és tota la vida?
Hombre, el ludòpata és per a tota la vida, almenys eso dicen, ¿no? Siempre tienes un riesgo de recaída y bueno, siempre tienes que estar alerta para eso, ¿no? Para no volver a recaer. Entonces, pues sí, bueno, yo me considero ludópata. Rehabilitado, me puedo considerar ya rehabilitado, pero sí es cierto que es para toda la vida.
I llavors, com tu fas per evitar les temptacions? Perquè ara és més fàcil que mai apostar. Pots fer-ho des del sofà de casa, sense que ningú no et vegi.
Sí, a ver, el peligro ahora mismo de la ludopatía moderna es este, ¿no? Se puede jugar a muchas cosas y de muchas maneras. Puedes jugar a ruleta desde el sofá de casa, igual que apuestas, y a las tragaperras. Ya, por ejemplo, el tema de las tragaperras no es la típica persona que la veías en el bar, delante de la máquina y se pasaba muchas horas. No, ahora desde casa ya puedes hacerlo, ¿no? Y tentación, sí, quizá alguna vez estás viendo un partido de fútbol y te pasa por la cabeza, no sé, pues cualquier cosa, ¿no?, que ves, porque al final como puedes apostar por todo, pues, no sé, un gol antes del minuto 15, por ejemplo, o tantos córners, ¿no? Pero se me pasa rápido. Es aquello que bueno, tengo la conciencia bastante clara de que no, de que por lo menos a medio plazo no voy a apostar. Nunca se sabe, ¿no? Pues no sé, futuro nunca sabe qué va a pasar, porque al final es lo que comentábamos, que el ludópata es para toda la vida y puedes tener una recaída, pero vamos, al final emplea muchas horas dentro de lo que es el mundillo ese, ¿no? Entre mirando, bueno, partidos, buscando cuota, buscando tal, y apostando, ¿no? Porque al final pasa mucho tiempo ahí también. Entonces, pues bueno, para tener el tiempo desempleado, que perdí ahí, creé una cuenta de Twitter, empecé explicando un poco mi historia, es diu, arroba no apuestes.
¿A qué solías apostar?
Yo siempre he sido de fútbol, ¿no? Siempre me ha gustado el fútbol. Lo que pasa es que al final, cuando uno apuesta y al final se vuelve adicto a las apuestas, da igual. Tú te levantas por la mañana y si estás jugando un partido de, yo qué sé, de bádminton, pues bueno, pues apuestas a bádminton sin tener ni idea. Por ejemplo, la NBA, también me aficioné a la NBA a raíz de las apuestas. Bueno, veía que era un mercado que quizá podía tener rentabilidad, que al final nada, porque bueno, al final son tú que tu cabeza te lo haces así, ¿no? Como que cualquier cosa puedes sacarle partido y al final no, pero bueno, pues apuestas a la NBA o te aficionas al tenis, pero al final te aficionas por el hecho ese, ¿no? De estar un poco entendido para poder apostar, porque ahora, por ejemplo, ni veo NBA, ni veo tenis y veo muy poco fútbol, la verdad. Veo algo, pero veo muy poco.
¿Quina sensació tenies quan guanyaves?
Pues sinceramente, al principio, porque yo empecé a apostar sobre el 2008-2009, quizás, ¿vale? Y al principio, bueno, va ganando, va retirando poquitas cantidades, a lo mejor estamos hablando de 50 euros, 100 euros, pero bueno, aquello que quizás es lo que va jugando, va recuperando y te vas autoengañando, ¿no? Piensas que estás ganando. Tú apuestas, retiras y bueno, y te metes en el mundillo y pensando que es algo que, bueno, que puedes tener un pequeño sobresueldo, ¿vale? Pero luego van pasando los años y cada vez quieren más. O sea, cada vez las apuestas son más mayores y bueno, al final no retiras. O sea, los últimos 3-4 años han sido de no retirar, de solo ingresar y a lo mejor tener una buena racha que llegas a cantidades altas de 1.500, 2.000 euros o 700 o 800 euros, ¿no? Para que entendáis. Y bueno, no la retiras. Lo que pasa es que te duran 2 días en la cuenta. Como tienes ese dinero, pues vas más fuerte, empiezas a perder, intentas recuperar, doblas y al final empiezas de cero otra vez. Empiezas, que no retiras nada, te has quedado sin nada y empiezas otra vez a hacer la bola.
Clar, per apostar online, a diferència de les màquines escurabutxaques, ni tan sols no necessites obrir la cartera, no has de buscar monedes a les butxaques, pots tirar de crèdit, no? Quina és la quantitat màxima que has arribat a apostar?
Máximo en una apuesta, no sé. No, yo tampoco era de apostar muchas cantidades, pero a lo mejor 100 euros, 200 euros en una apuesta. Lo que pasa, claro, que si vas sumando, al final ha sido muchos años. Y muchos años de pérdidas, ¿qué pasa? Que tú al final tu ritmo de vida lo quieres mantener. Piensa que al final, si te estás gastando una media de 1.000 euros mensuales en apuestas, claro, en mi casa entran 2 sueldos. Si uno ya se va en apuestas y tú quieres mantener tu ritmo de vida, como lo llevabas haciendo, además tengo 2 hijos, mis hijos tienen sus cosas, sus extraescolares tienen sus cosas y tú tienes tus gastos, pues te vas metiendo en créditos. Cuando ya los créditos se acaban en microcréditos, para quitarte esos microcréditos, otros microcréditos, y al final te haces una bola que bueno, no sé, yo ahora tendré una deuda de sobre, calculo que 40-50.000 euros, bien, bueno, como otra hipoteca, para que me entendáis.
Ronaldo, Nadal, Neymar, Piqué, Sobera, què penses quan veus els anuncis a les retransmissions esportives, al futbol, normalitzant aquestes apostes, associant l'esport al joc?
Pues pienso sinceramente que son personas que no lo necesitan. Sí que está claro que es seguro que lo hacen porque cobran muy bien por hacer esos anuncios, pero bueno, Ronaldo, ¿tú crees que necesita hacer un anuncio de ese tipo? Le pagarán muy bien, seguro, y a Neymar también le pagarán muy bien. Y a toda la gente así que tiene un caché alto, seguro que cobra muy bien, pero no necesitan. Y luego, bueno, tienen los actores, tienes, bueno, presentadores, actores, ¿no? Como Sobera, Coronado, que bueno, tampoco lo creo que lo necesiten. Ya tienen sus trabajos, creo que lo ganarán bien, ya se pueden ganar bien la vida así. Y aparte de no necesitarlo, yo creo que tampoco son conscientes del daño que hacen ni bueno, al final la publicidad lo que atrae es adicción, ¿no? Porque, bueno, a ti te está Cristiano Ronaldo, hay un anuncio de una casa de apuestas o del póker o de lo que haga Cristiano Ronaldo y un niño o un chaval de 18 años lo está viendo en la tele, parece que bueno, que es tu referencia y te está diciendo, oye, mira lo que estoy haciendo y esto es positivo, ¿no? Al final la publicidad, eso, genera adicción a toda la clase de juego.
Deies, tu tens 2 fills, suposo que es troben amb aquesta publicitat, en canvi no es troben amb publicitat de tabac i d'alcohol. Et preocupa que cada cop més joves s'hi enganxin i també menors?
És preocupant. Es preocupante porque las autoridades que son las que tienen que poner remedio no lo ponen. Lo que pasa es que bueno, sí que es verdad que es un tema un poco de educación, pero el problema está en que es algo tan novedoso, ¿vale? Porque yo creo que cualquier persona a sus hijos le pueden recomendar que bueno, con una máquina de tragaperras no le va a llevar a buen lugar, ¿no? Pero el tema de las apuestas es diferente. Todavía falta mucha información en la sociedad, falta que la gente sepa realmente el problema que es y el peligro que es, el peligro real que es. Bueno, es una manera de de jugarte el dinero, que parece que bueno, que es inofensiva porque se relaciona con el deporte y tal, pero muy peligrosa. Las tentaciones que se encuentran, están viendo un partido de fútbol y en el descanso, si el descanso del partido son 15 minutos, 10 minutos son de casas de apuestas diferentes, y encima te dicen cuotas, y apuesta este partido, y mira, y si remonta este, pues te llevas tanto y tal. Bueno, eso al final lo ven ellos. Ellos tienen la suerte de, yo al haber pasado por eso, yo los tengo bastante, bueno, preparados para cuando ellos ya tengan su capacidad de salir a la calle solos y de relacionarse con sus amigos y ir a tomar algo y tal, que eviten esas cosas. Bueno, luego también el tema de los videojuegos, ¿no? Porque hay padres que no tienen ni idea. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea porque no sabía nada de eso. Yo, bueno, mis hijos juegan a la Play, juegan al FIFA hace unos cuantos años y no sabía, bueno, no tenía ni idea de que eso existía. Y luego, no solo el FIFA, esa parte de FIFA, hay varios juegos o bastantes juegos que a lo mejor el juego en sí es gratuito, pero luego para tú pasar pantallas o para conseguir armas o para, pues necesitas, necesitas comprar, ¿no? Necesitas poner dinero ahí. Entonces, bueno, yo es un tema de educación por el hecho ese, ¿no? De que yo creo que hay muchos padres, la mayoría no saben, bueno, está jugando el hijo al agua a la videoconsola o algún juego, no relacionan con que eso pueda tener un peligro de que, bueno, se puedan dejar ahí un cierto dinero importante, ¿no?
¿En quin moment tu t'adones que tens un problema, que havies passat una línia vermella?
Bueno, yo me di cuenta, supongo que a la mitad. No recuerdo bien, pero quizá la mitad de... Yo me he retirado, pues eso, a lo mejor 8 o 9 años apostando, pues cuando llevaba 4 o 5 ya empiezas a ver que no es lo que tú pensabas, ¿no? En casa la economía no funciona como funcionaba, cada vez hay más deudas. Entonces, pues bueno, ya te das cuenta de que algún problema hay, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil salir. Para salir, aunque sepas que tienes el problema, te tienes que concienciar y tenerlo claro. He probado muchas veces de salir, ¿no? He tenido muchos intentos. Lo que pasa es que nunca hasta ahora no lo había conseguido.
¿Y la adicción al joc la vas a amagar als teus amics, a la teva família? ¿Com van reaccionar quan ho van saber?
Bueno, mi familia en sí, lo que son mis padres no lo saben, ¿vale? Yo se lo he mantenido al margen. Bueno, es una cosa que he salido yo y no he querido que se enteren. Sí que es verdad que algún familiar lo sabe, algún amigo lo sabe, y bueno, reaccionaron pues de la manera que tenían que reaccionar, ¿no? Pues diciéndome que hago bien en dejarlo, porque si tienes un problema, un amigo no te va a decir, hostia, ya te vale, ¿no? Te ha gastado, bueno. En casa, pues al final, la relación de pareja pues ha mejorado y ella, bueno, nunca lo vio como un problema, como una adicción, ¿no? Como un problema que al final es psicológico, ¿no? Es de cabeza. Ella pensaba que era una cosa que, bueno, igual que juegas, no juegues. Y las peleas eran de otra vez y otra vez vas a apostar y otra. Nunca era de, oye, tienes un problema, vamos a mirar de tratarlo. Vamos a buscar un centro que trate en adicciones o lo que sea y un terapeuta, un psicólogo, alguien que te ayude. No, nunca pasó eso. Entonces, bueno, el problema en casa, bueno, es lo que te comentaba. El problema está, pero no se le pone remedio al problema, y vas tirando y vas haciendo la pelota más grande.
Clar, els menors en teoria tenen prohibit apostar, però a l'hora de la veritat és molt fàcil saltar-se aquesta norma.
A ver, fácil, bueno, al final echa la ley, echa la trampa. Un menor puede apostar sencillamente que tenga un amigo que sea mayor de edad y le dé dinero y le diga, hazme esta apuesta, y el amigo entra al salón de juego y le saque la apuesta. O bueno, ya se han dado casos que se han encontrado menores en salones de juego porque no hay un control de acceso.
¿Som conscients del risc que suposa apostar? ¿Estem davant d'un problema de salut pública?
Sí, realmente yo creo que sí, que es un riesgo y es grande. Solo tienes que ver que las casas de apuestas están saliendo como setas. O sea, y al final es un sector que está creciendo anualmente un 30% desde hace 3 años. Entonces, hay un problema. O sea, si montan cada semana un bar en una esquina, ¿vale?, de un pueblo, es porque en ese pueblo hay muchos alcohólicos y necesitan beber. Si sustituye el bar por una casa de apuestas, es porque hay mucha gente que apuesta o que juega a la ruleta o a las tragaperras y necesita ese espacio, ¿no? Entonces, si están saliendo como están saliendo, que es una pasada, el problema está. Ahora lo que hay que hacer es hacer ver a la gente que el problema está y que la sociedad se conciencie, y que al final, bueno, todo el mundo vaya a una y y que se mire de hacer un poco de fuerza para llegar a quien debe poner freno, ¿no?, a todo esto, y que miren más por lo que es el pueblo y el ciudadano y no por el sector, porque al final parece que todo está preparado para que ellos ganen.
David, moltes gràcies pel teu testimoni, per la teva denúncia. Segur que serà de molta ajuda. Gràcies, bona nit.
Vinga, de res, bona nit.
Som els Solidaris, som els de Catalunya Ràdio. Les apostes online són les màquines escurabutxaques del segle XXI. 50.000 euros de deute acumulat al David jugant-se el sou, fins i tot a partits de bàdminton. Ronaldo, Neymar, Nadal, Piqué, Sobera, Coronado, són la cara d'aquesta ludopatia moderna, un problema de salut pública que enganxa els més joves i que volem denunciar amb més testimonis i experts com la Cristina Martínez. Bona nit.
Hola, bona nit.
Doctora en psicologia de la unitat de joc patològic de l'Hospital de Mataró. El joc sempre ha existit, si mirem la història de la humanitat, però canvia la forma com es manifesta. Ara apostem més que mai o només apostem diferent?
Actualment apostem una mica més que abans i necessàriament, és clar, amb aquesta aparició del joc online estem apostant diferent, així és. I de fet el que ens està preocupant molt és que cada vegada acudeixen més persones afectades per aquest problema, per les apostes online, i el que estem veient també és que el perfil del jugador està canviant i cada vegada són més joves.
Més joves, més dones, amb més poder adquisitiu, amb més estudis.
Exacte, el que estem veient és que són més joves, amb estudis universitaris, gent que té feines potents, que es guanya molt bé la vida. No estem parlant del clàssic senyor jugador d'escurabutxaques, que així tots podem pensar que és el típic perfil d'home de 40, 60 anys amb un estatus socioeconòmic doncs, més aviat mitjà o mitjà baix. Estem parlant de nanos joves, com et dic, no? Doncs, amb feines potents, ocupant càrrecs de gerència, càrrecs de molta responsabilitat, gent molt intel·ligent que malgrat la seva intel·ligència doncs, cauen en el parany del joc i acaben desenvolupant una addicció.
Saludem també el Francesc Perandreu, que és president de l'Associació Catalana d'Addiccions Socials. Bona nit.
Bona nit.
I que va ser addicte a les màquines, sí, escurabutxaques. 500.000 de ludòpates pel cap baix i a l'estat espanyol. La motivació principal és guanyar diners o hi ha alguna cosa més?
No jugues per diners. Jugues per comprar temps, jugues per no pensar, jugues per evadir, jugues perquè la persona és immadura i és un buscador d'emocions, jugues perquè la persona no té eines per desvincular-se d'una ansietat o no té eines per desvincular-se d'alguna emoció que amb ell li molesta, no? Que no sap com afrontar-les, llavors escolleixes el joc, no? Per què? Perquè quan comences a jugar allò se't relaxa. Els diners evidentment necessites guanyar per seguir podent jugar, però és un cercle, vull dir, la clau és que el jugador ja juga per recuperar. Uh-huh. En el moment aquest que jugues per recuperar, els diners ja deixen de tenir importància i l'únic que compta és jugar. I quan nosaltres vam començar, l'addicte era un addicte pues, de màquines, un addicte de bingos, en el qual era presencial, era molt diferent. Avui en dia juguen 365 dies a l'any, 24 hores al dia, li diuen a la dona, ara vinc, vaig al lavabo i allí estan fent una aposta, o mentre sopen fan una aposta, o a la feina paren un minut i fan una aposta. O sigui, pots fer una aposta a qualsevol moment. Llavors, clar, això és aquesta facilitat i el fet de que s'ha vengut com un esport, s'ha vengut com algo modern. Està bé, no? Està bé jugar i està bé fer apostes, perquè en el seu moment, jo recordo, fa uns 20 anys la cocaïna es venia com algo de classes socials altes i era un signe de luxe.
És una moda, ens acompanya també en aquests solidaris sobre aquesta ludopatia moderna online, les apostes a internet, un altre testimoni, en aquest cas, el familiar d'un addicte que ha arribat a acumular 20.000 euros de deute. Bona nit.
Hola, bona nit.
Com te n'adones que el teu familiar és ludòpata? Quan salten totes les alarmes?
Bueno, en principi es va notar perquè tenia una màquina fotogràfica bona, va desaparèixer, no la tenia, tenia una roba bona i desapareixien. Fins que un dia va explotar ell i va dir, mira, us he de dir una cosa, i és que dec molts cèntims. Aquí deu cèntims. A veïns, a amics i entitats prestamistes usureres totalment, que li donaven amb tota facilitat. Què passa? Que tot aquest diner i tot el que va arribar a vendre dels seus materials anaven a parar al joc. I aquí estava ja enganxat. Sí que bonament doncs, vam estar parlant amb ell i té bona predisposició. Sí que va fer un examen de consciència per veure que ell tenia que deixar això. El que passa que el ludòpata va continuar sent ludòpata i de tant en tant també jugava. Si guanyes, tornes a jugar el que guanyes, i si perds, per tornar a recuperar. A poc, pues, amb el temps, pues, va anar, diguéssim, per dir la paraula, millorant, no? Però tenia els seus moments, pues, de picaresca, de ludòpata, que quan vol jugar fa el que sigui per poder jugar.
Però clar, una persona addicta al joc ho és per tota la vida, malgrat que sí. No jugui, es rehabilita, sí, sí. Com està explicant, però sempre hi ha un risc de recaiguda.
Exactament. Al final, quan parlem d'addiccions en general, si parlem d'addiccions tòxiques, no, les addiccions a substàncies, o si parlem a una addicció comportamental, com seria el cas del joc patològic, parlarem de rehabilitació o de recuperació, però en cap cas parlarem de curació, perquè malgrat que pugui passar 10, 20 anys que la persona està abstinent, només que tiri una sola moneda o faci una sola aposta, per petita que sigui, la persona fàcilment pot tornar a instaurar el mateix patró de joc compulsiu i joc descontrolat que temps enrere.
A la gent li costa molt entendre això d'incurabilitat, no?
Sí.
I sobretot si la gent és molt jove, això d'incurabilitat li sona molt raro. És com si vas al metge i et diu, és vostè diabètic? I dius, vale, però l'any que ve podré menjar un pastís, no? No, és diabètic. Bueno, dintre de 5 anys, no? Ja, quan faci 5 anys més, no, tampoc podrà menjar cap pastís. Escolti'm, no, vostè no podrà menjar mai més un pastís, perquè és diabètic. Doncs pot viure, pot fer el que vulgui en aquesta vida, menys menjar pastissos. En aquest cas, tu pots fer el que vulguis, menys tornar a jugar.
I això, de fet, en els addictes al joc, és una cosa que els costa molt. A l'inici del tractament, jo mateixa, no? Des de la primera visita, la primera sessió, quan els estic explorant i fent l'avaluació i de més, ja els anuncio que un dels objectius terapèutics que ens hem de marcar és l'abstinència completa de qualsevol modalitat de joc. I em diuen, però per què? Però mai més? Però no puc ni una mica? No,
sí,
ni una mica.
Jo a la loteria sí, oi? Em diuen, no.
Exacte.
O el cego sí, oi?
A res.
I el suport de la família, de l'entorn, és bàsic, suposo, i heu d'estar a sobre.
Sí, sí, realment hem de dir que hem d'estar constantment a sobre. Però també tenim la sort de que aquesta persona es deixa aconsellar. Però sí que és una cosa constant, constant, constant. Evidentment, al principi pues, havia molt de control constantment i d'una forma molt, no dic agressiva, però molt detallada. Ara també, però hi ha més marge, hi ha més confiança, més relax, però ojo, sempre hem d'estar a l'aguait. La família patim també una enfermedad vinculada a la ludopatia.
Clar.
Perquè quan ho passes malament realment és molt, molt fotut.
Els efectes són devastadors per a tota, sí, la família, sí, sí. Tota la llar. Les dades són preocupants. En només un any, la xifra de jugadors actius a l'estat s'ha disparat de 563.000 a 883.000. No som prou conscients del risc que suposa apostar per internet? O som davant d'un problema de salut pública?
No sé si ho és ara, però em temo que pot arribar a ser-ho. De fet, aquest increment tan enorme, no?, d'aquestes xifres que ens estàs remarcant ara mateix, això implica que si hi ha cada vegada més usuaris actius, necessàriament cada vegada hi haurà més addictes, perquè això ho porta al joc. Hi ha persones que no se saben controlar, hi ha persones que no tenen límit, no tenen fre, i troben doncs, en aquesta conducta doncs, la dopamina, l'adrenalina, les emocions positives i també la reducció de molt de malestar, que d'alguna manera fa doncs, que s'acabin atrapant i s'acabin enganxant.
I també aquesta transformació tan ràpida de què parlaves, del ludòpata clàssic d'escurabutxaques al ludòpata online modern, és preocupant. El 2011, per exemple, les consultes a addicció al joc eren només un 3% d'addictes online. Això
exacte.
Ha canviat.
Sí, sí, ha canviat moltíssim. En només aquests pocs anys, el 2011, com molt bé dius, el 3% dels casos a la consulta de l'Hospital de Mataró era només pel tema del joc online, mentre que l'any 2017 ja superava el 25% dels casos. I em temo, ara ho dic així una mica de memòria, però em temo que ja ronda la trentena, no?, el 30% dels casos. La dona li costa una mica més acudir a tractament, és a dir, si ja els hi costen als homes, no?, que per, malauradament els estudis el que ens diuen és que tan sols el 10% dels addictes al joc acaben venint a les consultes especialitzades. Només el 10%. Doncs les dones és un percentatge molt, molt inferior.
Els homes, sempre que arriben a tractament, venen recolzats per les dones. Al revés, no. Els homes no recolzen a la dona jugadora. Uh-huh. La desprecien. Llavors la dona calla per por a ser encara més estigmatitzada, no?
Exacte.
A casa seva, i els fills i el marit i els pares i els germans no entenen com una dona tu no pots ser ludòpata. Això és d'homes, no?
Exacte, dir, això és d'homes, no? Exacte, és una malaltia, no? És de gènere, algo, i
clar,
no és així.
Llavors, la ludopatia no té ni color, ni sexe, ni raça, ni res, no? Però sí que és cert que la dona pateix aquesta segregació. Nosaltres, en l'últim any, hem tingut de ludopatia una sola dona. Amb joc online, en aquests moments portem 34 persones, 27 són d'online.
Uau.
Sí, és, a mi només m'arriba online.
Caram.
A mi només m'arriba online. Tinc 3 ara, en els últims mesos, 3 de presencial.
Ens deia la doctora que tenen més estudis, sovint més poder adquisitiu, s'endeuten més, fins a 3-4 vegades més, i delinqueixen també més per poder continuar apostant. El 21% d'aquests addictes online tenen problemes amb la justícia.
A veure, hi ha un altre factor, va molt afegit, quan la ludopatia de presencial de fa 30 anys, tu podies demanar un crèdit en un banc i te'l tenien que concedir. Avui en dia no, avui demanes microcrèdits.
Clar.
Que te'ls donen en 5 minuts.
En 5 minuts.
Ara 300, ara 400. Nosaltres tenim gent a tractament en 17 crèdits.
I amb quins interessos?
3.450% TAE, ja t'ho dic ara. Tu demanes 1.000 euros, s'ha tornat a 30 dies i tens de tornar exactament 1.990 euros.
El doble. I això no és usura?
Sí, totalment.
Absolutament. Clar, clar, clar.
Totalment. No direm la casa, la marca, no? Però evidentment és usura, sí. En tota
vostè
la
a casa s'hi ha trobat amb aquest problema?
Sí, al principi, quan va explotar aquesta persona, doncs sí, havia demanat uns crèdits així.
I crèdits.
I llavors,
per pagar els crèdits?
Era una bola de neu. Era una bola, perquè també demanava un crèdit per pagar l'altre crèdit, i quan no es anava a jugar, per aviam si podia recuperar, o sigui, era un desastre.
Al final l'addicte fa qualsevol cosa, per continuar jugant. Jo sempre dic el mateix, l'addicte, el ludòpata, no sap jugar, perquè si guanya en vol més, i si perd vol recuperar. Aleshores, passi el que passi, al final està ficat en un embolic, i necessàriament acaben molts doncs demanant aquests préstecs, que són un autèntic drama per les economies familiars.
Hi ha jugadors, i tu n'has vist, suposo, hi ha jugadors de màquines que juguen a la millor 200 euros, treuen el premi i continuen jugant a la mateixa màquina. I penses, bueno, a veure, espera, és que no et pot tornar a donar un premi, és impossible, te l'acaba de donar, no? Per què continues? Fantasies. Tot el que és ludopatia és una fantasia. Now every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep, 'cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best you can hope for is to die in your sleep.
Estem parlant de bancs, precisament les sucursals bancàries, aquella plaga d'oficines, de bancs i caixes que hi havia arreu, a cada cantonada, abans de la crisi, ara sembla que s'ha transformat en sales de joc. Un boom. Ja n'hi ha 3.150 a l'estat, sense finestres, sense rellotges, amb begudes i menjar. No sé si a Catalunya és potser un problema menys greu que la resta.
Catalunya som l'única comunitat que té el seny. Aquí no es pot obrir ni un saló nou, ni una bingo nou, ni un casino nou, ni posar una màquina. Si volen posar una màquina, tenen que retirar una. Si volen un saló, tenen que retirar una llicència per posar-ne una altra. O sigui, Catalunya és un oasis. Ara,
Madrid, València, País Basc, Navarra...
Madrid ha passat de 200 salons a 500. Vull dir, és que...
I preocupa també que sovint trien barris obrers, barris humils. A Vallecas, per exemple, hi ha 10 cases d'apostes en un radi de 250 metres. Un de cada 4 instituts de batxillerat i FP de Madrid són a prop d'un saló de jocs.
És que és molt simple. Jo no com a Madrid, en Barcelona, tu muntaries una casa d'apostes a Pedralbes? Qui jugaria a Pedralbes? Si no necessiten diners, per Déu. Si ja en tenen, entens? Vull dir, per què? No.
Que això està transformant l'oci dels més joves, en comptes de quedar en un cafè, en un bar, queden, no sé, en un esportium.
Efectivament. Els joves avui en dia, el fet d'anar a una casa d'apostes, a una sala de jocs, s'està convertint en una moda, s'està normalitzant absolutament. Fins i tot hi ha pares que els seus fills menors d'edat els poden explicar, doncs mira, he quedat amb els meus amics que són majors d'edat i hem anat a fer una Coca-Cola en una sala de jocs. I hi ha pares que no s'alarmen. Els hi sembla tan normal, i hem de recordar que el joc està prohibit per menors d'edat. En aquestes sales de jocs no hi ha control d'accés, i nosaltres sempre estem denunciant precisament aquesta situació, perquè és molt greu. El que ens estem trobant a les consultes és que cada vegada hi ha més persones que demanen tractament perquè estan totalment descontrolades i que es van iniciar en el joc siguin menors d'edat.
Sap com s'hi va iniciar el seu familiar? Quina va ser la seva porta d'entrada al joc?
Es veu que algú va dir, per què no jugues? I va fer una aposta i va guanyar. No sé la quantitat que va guanyar, però això el va engrescar. I, home, si és tan fàcil, jugues i guanyes, en els locals aquests d'apostes sí que hi ha alguns que només que entris ja t'han de demanar la identificació personal, però n'hi han molts
que no ho fan,
que passen lliurement.
I a sèrio també m'ho trobo, ara aquesta setmana em va entrar un pacient nou amb 15 anys i cada cap de setmana va al saló del seu poble i és el punt de trobada.
Clar.
I allí es prenen la Coca-Cola, veuen el partit de futbol i van fent apostes. Vull dir, és greu.
És il·legal.
És il·legal.
Exacte. Mira si és greu que és il·legal. I don't wanna talk about the things we've come through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny.
Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio, dels 20 clubs de futbol que juguen a primera divisió. La Reial Societat és l'únic que resisteix a associar el seu nom i el de l'esport a alguna d'aquestes cases d'apostes, aquesta ludopatia moderna. Codere amb el Real Madrid, Betfair amb el Barça, però també en el món del bàsquet, el Golden Park patrocina el Joventut, el Kirolbet al Baskonia, i Cristiano Ronaldo, Neymar, Rafa Nadal, Gerard Piqué i altres famosos són la cara d'aquestes cases d'apostes, que han multiplicat per 7 els seus beneficis. Ens en parla en aquest reportatge la Sílvia Andrés.
Putar-me al terrat de ma casa amb la intenció de llevar-me del mig, perquè jo havia contragut deutes. Abans de tirar-me, se me va creuar el cap. Jo sóc fill únic i pensi en ells, i vaig així, doni la cara davant ells.
Rafa Gorgas és un jove valencià de 32 anys. El seu testimoni colpidor és una de les moltes històries anònimes de l'addicció als jocs online. Persones normals i corrents perquè el joc es converteix en un malson. El Rafa Gorgas recorda les primeres apostes.
I varen fer-ho més difícil, varen sumar 5 euros, doncs, bueno, vaig sumar 5 euros en aquest cas, a que el València remuntava aquesta eliminatòria contra Basilea i que el Càcer ficava 3 gols. Casualitat o no del destí? Va passar i me vaig dur 1.000 i pico euros. Quan tens dos apostes de no plegar 6 euros, te durs més de 1.000 euros, pues al final tu te penses que eres el rei del mambo i comences a pensar o a malpensar que tu pots viure d'això.
Al Rafa de sempre li han agradat els esports, malgrat que la seva debilitat ha estat i serà el bàsquet. Quan feia apostes de bàsquet es movia en un terreny segur, però l'addicció al joc el va portar molt més enllà del món de la cistella.
Sí, bàsquet, perquè jo soc del món del bàsquet, perquè en teoria se suposa que controles, però al final tens tanta necessitat de joc que jo vaig començar a aprendre els rànquings del bàdminton, del circuit de juvenils de tennis. Te vas intentant aprendre-te-ho tot per tindre la falsa sensació de tindre-ho controlat, quan realment el que té controlat és el jugador.
L'esport ha estat una escola de valors per la vida, però per les empreses d'apostes online, l'esport és tot un negoci de molts zeros que trenca aquesta noble essència. Es calcula que l'any 2017 les empreses d'apostes online van tenir un marge de benefici de 310 milions d'euros, un negoci que traspassa fronteres. Un gran germà del joc mundial que provoca la paradoxa que una partida de bridge tingui poc més d'una desena d'espectadors i que una petita càmera estàtica permeti connectar milers de dispositius mòbils a la partida per fer apostes des del sofà de casa. El negoci de les cases d'apostes online contribueix a la corrupció a l'esport. L'Interpol investiga més de 32 lligues per pràctiques poc legals. Catalunya no en queda exempta. L'abril del 2017, al miniestadi, hi va haver un resultat sorprenent. Barça B 12, Aldenc 0. El director i presentador del programa Tot Gira de Catalunya Ràdio, David Clopés, explica què s'amagava darrere d'aquest partit.
Dies després, un dels jugadors de l'Aldenc destapa que hi ha una gran trama de corrupció al seu equip, a l'Aldenc. La policia va detenir el seu entrenador, també diversos jugadors, i estirant del fil es va poder saber que hi havia la màfia calabresa, la màfia italiana i també una màfia xinesa involucrades en tot aquest afer, que en diversos dels partits en els quals s'havia apostat per les derrotes de l'Aldenc, que era cuer destacat de la classificació, i que els propis jugadors aconseguien el resultat que estava prèviament pactat, i que hi havia unes apostes elevadíssimes on els jugadors arribaven a guanyar 150.000 euros per cap.
El periodista del diari L'Esportiu i col·laborador del programa d'aquesta casa Tot Costa, Jordi Colomer, reconeix que en les lligues inferiors de qualsevol esport hi ha persones que fan tripijocs per embutxacar-se diners. Alguns jugadors, pocs, que pensen que no passa res si en un partit piquen dos corners malament. Jordi Colomer explica que les irregularitats són fàcils de detectar, però difícils de demostrar.
I que al final és una temptació que no hi entén de grans quantitats. Òbviament és més difícil que un jugador que cobra un sou milionari i caigui que un altre, però al final tot extra és benvingut i ho hem vist. Vull dir, a primera divisió el problema és demostrar el pagament, però hi ha més que indicis i hi ha més que proves de que s'han comprat partits i això ha passat.
Una de les especialitats de Jordi Colomer és l'NBA, la lliga de bàsquet més prestigiosa i espectacular del món. Ha estat fins ara un oasi protegit de les apostes, de la publicitat d'aquestes empreses i de grans esportistes anunciant-les. Tot i això, sempre ha existit un mercat d'apostes il·legals que mouen milers de dòlars. Però sembla que l'NBA no és immuna a la temptació del pastís milionari de les apostes.
I la NBA, que sempre havia estat molt reticent, ara ja ha acceptat que es va camí amb el temps que sigui legal, i el que ha fet és dir, vull una part del pastís. Si es mouen tants diners, primer van començar amb un 1%, ara ja han baixat a 0,25%.
Rafa Gorgas no es va suïcidar, va lluitar contra la seva addicció i es va rehabilitar. Ara recull firmes a través de Change.org perquè el govern espanyol aprovi un decret que reguli la publicitat de les apostes esportives perquè ningú més enfili el camí de l'addicció al joc. Històries de superació com la del Rafa i la de tantes altres persones són alliçonadores. Persones anònimes que, per superar una addicció, apel·len a l'essència dels valors de l'esport. Esforç, constància, sacrifici i aprendre dels errors. Valors més que necessaris per superar l'estigma social que suposa l'addicció al joc.
Cristiano, Neymar, Ronaldo, Piqué, són conscients del mal que fan, especialment els més joves, perquè són els seus referents. Ara hem escoltat aquest testimoni que es va intentar suïcidar. Normalitzen, no?, aquesta ludopatia moderna, associant l'esport a les apostes?
Sí, quan jo tenia 15 anys el meu heroi era el Che Guevara. Avui en dia l'heroi és Cristiano Ronaldo, o és Neymar, o és Messi, o és... Evidentment hem canviat els herois, no? No, jo no crec que siguin absolutament conscients. Vull dir, amb ells és un negoci, els hi paguen per fer joc. Rafa Nadal es va parlar amb ell i se'n va donar compte i va renunciar, el qual per mi l'honora moltíssim, no com hi ha altres, pues, que...
Hi ha actors com Coronado, Sobera...
Aquest mateix, per exemple, pues, home, pues, primer va anunciar microcrèdits i ara anuncia joc, amb l'anunci per mi més perillós que hi ha. Aquest de juega, salta, gana. Aquest és l'anunci més perillós que existeix.
I s'hauria de prohibir la publicitat d'aquestes cases d'apostes o limitar-la, com la d'alcohol, el tabac, allunyar-la de l'horari infantil, que no hi surtin famosos?
És que el decret de comunicacions comercials, que fa 4 anys que duerme el sueño de los justos, que ja nosaltres fa 4 anys que demanem que l'horari de protecció infantil sigui respectat, que no es fa. Perquè ara tu sents anuncis o veus anuncis de bingos a les 5 de la tarda. I quan jo em queixo et diuen, no, home, és que el bingo no és un juego de far, és un juego social.
Madre mía.
Clar, vull dir, hi ha molts interessos creats aquí, eh?
Clar,
molts.
Bueno, és que aquesta indústria mou unes quantitats de diners que és una barbaritat. La indústria el que vol és créixer. D'aquesta indústria que creix, evidentment l'Estat en treu molts calés en forma d'impostos. Aleshores, bueno, doncs, evidentment hauran d'acabar regulant la publicitat que no prohibir. Sí. Però, bueno, com més anys van passant, doncs més persones persones es van iniciant, més calés es van deixant, i hi ha, com diu en Francesc, hi ha molts interessos aquí darrere.
L'Estat també hi té interessos, aquí?
L'Estat és el principal empresari de joc d'aquest país.
Exactament.
Estem parlant de les loteries espanyoles.
Correcte.
I Catalunya estem parlant de l'EAJA. Vull dir, si més interessos que aquests, més perillosa que la publicitat del joc públic, no existeix res. Perquè allí et venen la felicitat. Aquí Neymar et diu que les jugaràs i guanyaràs, però la loteria et diu que seràs feliç i que et pots comprar una illa, de més.
Sí, exacte. Clar, clar.
No només perden diners, no només acumulen deutes, aquests ludòpates moderns a les escurabutxaques del segle XXI, també perden temps. Segons la UOC, els joves poden passar-se fins a 3 hores i mitja de mitjana davant l'ordinador.
Diàries? Mira, nosaltres, a la nostra mostra de jugadors patològics online, dediquen una mitjana de 17 hores setmanals al joc, exclusivament a jugar. Clar, estem parlant gairebé de mitja jornada laboral, sí, sí, dedicada única i exclusivament a fer apostes. Clar, això hem de comprendre que la quantitat de diners que es necessita per poder invertir aquesta quantitat de temps que no estan utilitzant per fer altres coses més interessants i més saludables, clar, acaben fent uns forats econòmics tremendos, però a més, clar, sembla que només focalitzem la nostra atenció en el tema econòmic, però és que jo no diria que és el de menys, potser és el més alarmant i el que es veu més, la part més visible, però estem parlant de persones que perden completament l'autoestima, persones, com hem vist abans, no?, que tenen idees de suïcidi i que molts d'ells doncs acaben intentant-ho en algun moment, persones que viuen amb depressió, amb ansietat, uns problemes familiars tremendos. El més habitual és que vinguin o separats o amb l'amenaça de separar-se, perden feines, com abans deies, cometen molts actes il·legals, fan el que sigui, el que sigui, autèntiques bestieses per aconseguir els diners que necessiten per jugar.
Se'ls culpa? Tenim molt clar, en el tabaquisme, per exemple, és culpa de les tabaqueres. Però, en canvi, aquí no sé si posem la culpa o la responsabilitat a les cases d'apostes o directament a la persona addicta. Jo,
la meva impressió és que es culpa molt, es penalitza molt i s'estigmatitza molt a l'addicte, al malalt. I al final l'addicte és una víctima més. Si no existissin aquests anuncis, si no existissin aquestes cases d'apostes, doncs difícilment haguessin caigut amb això. Si el joc és present, si el joc existeix, doncs bé, moltes persones hi cauen.
Es té de regular. Jo no soc prohibicionista. Jo treballo des de l'associació en totes les addiccions de conducta. Treballo en addiccions a la compra compulsiva. Evidentment, jo no puc demanar que es prohibeixi el Corte Inglés ara. Treballo amb l'addicció al sexe, vull dir, ja no parlem el que tinc de demanar. Treballo amb l'addicció, a vegades m'han vingut persones addictes a televisió. Clar, no podem prohibir. Jo, el problema per mi no és el joc, és com ens venen el joc, com ens el presenten dintre d'una caixa embolicada amb llacets de color de rosa, i no és així. El joc és una activitat tan antiga com el ser humà, però perillosa, evidentment, que té un component perillós i es té d'ensenyar. A mi em va cridar molt l'atenció, donem moltes xerrades a col·legis. I un nen de 15 anys em va dir, diu, jo jugo al pòquer. Dic, no, tu no pots jugar al pòquer. Diu, sí, jugo al pòquer, diu, amb punts. Diu, ja he guanyat 3 milions i mig de punts. Diu, quan tingui 18 anys guanyaré 3 milions i mig d'euros. Ah, això és molt perillós, eh? Aquest nen s'ho creu realment.
Exacte, clar.
I quan tingui 18 anys passarà automàticament a jugar amb diners.
Sí, és que no ho fa abans.
Si no ho fa abans.
Clar.
Clar, llavors no guanyarà 3 milions i mig d'euros, ja t'ho dic jo, és impossible. Però aquesta és la sensació, no?, de que ens venen de que...
El joc és èxit, el
Exacte. Joc
és diners, el joc és poder.
Clar.
I bé, clar. Sí, perquè un li toqui, clar. Mira, quants n'han de perdre?
Aquest nen que ara ha tret la loteria, que ha guanyat la loteria en 15 anys.
Això us volia preguntar, és una de les imatges que ens va deixar el Dia de Reis, regals a banda, va ser l'alegria del Cosmin, un adolescent que amb només 15 anys va guanyar el primer premi del sorteig de la loteria del nen, 200.000 euros. Clar, un nen de 15 anys d'entrada pot comprar un dècim
no,
de la loteria?
Està prohibit. Totalment. Però això no és el preocupant, que ho és. Aquí ha fallat la cadena, no? O sigui, l'administrador de la loteria es té de parlar amb ell i dir-li, escolti'm, vostè sap el que ha fet.
Exacte.
I sancionar-lo. El pare tindrà una xerrada molt llarga amb el pare, aquí, però també es té de parlar en els mitjans de comunicació, perquè s'ha vengut això com algo anecdòtic, no? Com algo, hòstia, mira que bé,
normal.
Que divertit, normal. No, senyor, no té res de normal que un nen de 15 anys jugui. És igual, per mi el joc públic o el joc privat és igual, és joc.
Com feia compatible amb els estudis, amb la feina, el seu familiar, amb aquestes 17 hores de mitjana setmanals de joc?
La veritat és que no ho sé, el temps que utilitzava a través de l'ordinador, però sí que a través del mòbil, si tenia un forat o el que sigui, doncs sempre en un moment podies fer una aposta i quan estava a casa doncs a través de l'ordinador?
Tenim un pacient que fa apostes a través de l'ordinador i orina en botelles per no perdre el temps anant al lavabo. Imagina't el grau.
Clar, aquí ja estem parlant d'una gravetat extrema, màxima. No? De, clar, exactament.
Els videojocs poden ser una porta d'entrada a les apostes. Estan molt de moda jugar al Fortnite i pagar per vestir o per tenir millors armes. Tenen moneda pròpia, que es diuen els pavos. Fins i tot jocs d'atzar dins de videojocs, els loot boxes, on s'ingressen diners i s'aposta. Els menors, en teoria, ara ho parlàvem, tenen prohibit apostar, però és fàcil saltar-s'ho. Gairebé el 20% dels adolescents han apostat. Un de cada tres menors que aposta té menys de 15 anys. Ens en parla d'aquesta addicció i apostes als videojocs, el director i presentador del Generació Digital de Catalunya Ràdio, el nostre company Albert Murillo.
La problemàtica del perill de la ludopatia en els videojocs és evident, però ha entrat de forma tan silenciosa que ha agafat amb el peu canviat a tothom. De fet, a finals d'agost de l'any passat, PEGI, que és la plataforma que informa de les característiques dels videojocs que surten a Europa, creava un nou descriptor, que són aquests dibuixets que informen de com és el videojoc. En aquest cas es deia pagaments en joc, que indica que una vegada que has comprat o descarregat el joc de forma gratuïta, per exemple, encara pots trobar dins, de forma descarada, parts del videojoc que si no ho compres no pots gaudir aquesta part. De fet, PEGI ja fa anys que té el descriptor gambling per marcar els videojocs amb una vessant d'apostes, que curiosament pot conviure tranquil·lament amb la recomanació d'edat 12. És a dir, pots comprar un joc recomanat per 12 anys que tingui aquesta opció d'apostes en joc. Però anem a casos concrets. Fortnite és el joc de moda des de fa més d'un any que en aquests moments ha superat ja, atenció, els 200 milions de jugadors. En teoria, tots ells haurien de ser majors de 12 anys, cosa que evidentment no passa. El joc costa uns diners si, per exemple, ens el comprem per a PlayStation 4. Epic Games, la desenvolupadora de Fortnite, ha creat el Passi Batalla. Oi que sembla amb aquest nom, Passi Batalla, l'entrada a un mode de joc que, si no el tens, doncs no pots jugar? Ho sembla, però no és en absolut necessari per jugar al 100%. Comprar el Passi Batalla et permet tenir pavos, que és la moneda interna del joc. Amb aquesta moneda pots comprar material que et canviï l'aspecte del protagonista. És una manera de ser diferent davant dels teus companys que juguen amb tu, del col·le, etc. És a dir, que Fortnite juga amb el llenguatge per directament enganyar. A banda de l'angoixa que pot generar el jugador jove el fet de tenir o no tenir aquest material, en el fons, aquest tipus de videojocs tenen la paella pel mànec i actualitzen cada 2x3 el contingut, cosa que ens obliga a entrar i no estar desfasats. Un altre cas són els videojocs de mòbil, que han potenciat els loot boxes, els cofres amb material que, aquí sí, ens fan millors en l'experiència de joc. Si teniu fills, us ha passat alguna vegada el fet que us demanin de jugar un joc a hores potser que normalment no juguen perquè han d'obrir un cofre? De fet, us diran segurament, és que he d'obrir el joc perquè aquest cofre només està fins a les 10 del vespre. I aquesta és, per mi, una de les característiques més preocupants, ja que aconsegueix que el joc no s'acabi quan s'apaga la pantalla del mòbil, sinó que, pel nen o nena, el joc estigui sempre present. Hi ha un fil invisible que connecta el jugador amb el joc i ho fa sempre. Hi ha una solució a tot plegat i és controlar el contingut que consumeix el nostre fill o filla a través del control parental de Google, Microsoft o Nintendo o PlayStation, que depenent de l'edat és, penso, totalment imprescindible.
Els videojocs com a porta d'entrada de la ludopatia als menors d'edat, als adolescents, els pares hauríem d'estar més a sobre de l'accés dels nostres fills a internet?
Jo crec que els pares tindrien que estar més a sobre dels nostres fills en tot. I sobretot amb les noves tecnologies. És molt preocupant quan veus en un restaurant que el pare i la mare estan dinant i li donen un mòbil a un nadó perquè el nen no emprenyi.
Exacte, que no molesti.
No molesti, no? Clar. I ja la...
Ja pel nen ja té l'anestèsia.
Sí, sí. Sí, sí, és això, no? Estem generant una generació d'addictes digitals, no? D'autistes socials, que els dic jo, no? El nen de 2-3 anys, és que et saben trobar a la Peggy Pig, o com es digui això, no?
La Peppa Pig.
La Peppa Pig, això, no? I t'ho saben trobar, i als pares els fa una gràcia que el seu fill o la seva filla pugui fer, i diu, mira com busca el YouTube, i a mi em preocupa.
Com es passa de la Peppa Pig a la ruleta o a les apostes?
Doncs és fàcil precisament amb això que explicaves, aquestes loot boxes, no? Que és aquest joc d'atzar encobert a dins dels videojocs. Els videojocs estan dissenyats per als adolescents, no estan dissenyats per la població adulta. apostar? Bueno, suposo que sí, també, no? Però sobretot la població, Diana, el target és l'adolescent. Com és possible que hi hagi aquest joc encobert, joc d'atzar, que poden guanyar unes quantitats de diners, bueno, tremendes, a dins d'un videojoc? Clar, això al final és l'antesala, aquests jocs gratuïts dels sí. que tu parlaves abans, aquests jocs d'atzar dins dels videojocs, tot això està creant, doncs bé, els futurs addictes que ens trobem a consultar.
Quan jo vaig a donar les xerrades als col·legis, i sempre acabo preguntant-los que quina és la seva experiència, no? Què volen? El 90%, per no dir-te el 100, et diuen el mateix. Jugadors o youtubers? O sigui, jo de petit volia ser bomber, un altre volia ser futbolista, un altre volia ser mecànic. No, youtubers o jugadors. O sigui, és a dir, diner ràpid, clar, èxit, fama i poc esforç. Aquesta és la cultura.
Cristina Martínez, doctora en psicologia de la unitat de joc patològic de l'Hospital de Mataró, gràcies per ajudar-nos a treure l'entrellat d'aquesta ludopatia moderna. Francesc Perandreu, president de l'Associació Catalana d'Addiccions Socials, i gràcies també al familiar d'un ludòpata pel vostre testimoni, als solidaris de Catalunya Ràdio. Bona nit.
Bona nit i gràcies.
Bona nit.
Gràcies.
Now let me tell you people about this blackjack game.
I marxem, com sempre, amb música. Avui tria la cançó per tancar aquests solidaris l'actriu i cantant Paula Jornet.
Hola, sóc la Paula Jornet i la meva recomanació és la cançó següent, una cançó que es diu La Thune francesa, d'una noia que es diu Àngel.
Només la pasta, només la fama els fa trempar, canta l'Àngel. Els solidaris marxem. Som la Sílvia Andrés, la Mònica Roca, la Susana Ortega, la Rosa Silloé, el Sergi Cotillas i l'Albert Segura. Som la Ràdio Pública. Tornem dissabte que ve amb més roba estesa, amb més idees per canviar el món.
Tu les laisses tous indifférents. Oh, oh, oh. Peut-être je devrais m'éloigner, loin du game, loin du danger. Mais j'avoue, j'aime bien jouer. Si c'est de moi dont on va parler, je m'en vais, yeah. Moi je m'en vais marcher, naïve comme jamais, loin des regards armés. À quoi bon? T'es tellement seule derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Et puis à je fais partie de ces gens-là, rassurés quand les gens ils m'aiment. Et si c'est très superficiel, tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Et seulement ça, ça les fait bander.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la faille. Et seulement ça, ça les fait bouger.
Tout le monde il veut seulement la faille.
Et puis ah,